Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Tenim ja un pla de desescalada que ha fet públic aquest migdia el govern de la Generalitat. Restaurants oberts de 6 del matí a 2 quarts de 10 de la nit, teatres, espais de concerts i cinemes, entre altres llocs de la cultura, que podran també ocupar un 50% del seu aforament, i el culte públic, que en principi sense restriccions queda en el 30%. Diem en principi perquè caldrà esperar el que publiqui demà o màxim dissabte el Diari Oficial de la Generalitat. Si ahir tots estàvem colpits i tristos per la imatge de divisió interna, d'acusacions públiques entre els socis del govern de Catalunya, avui podem dir que ho estem una mica menys, i la raó és senzillament aquesta, que hi ha, com a mínim, unes mesures clares amb uns terminis concrets, unes 4 setmanes, en 4 trams, i creiem, unes 8 setmanes, perdó, 2 mesos en total, i creiem que això és bo per a la salut pública, tenint en compte que estan millorant les grans dades, i sobretot perquè hi ha un full de ruta que és concret, que és clar i que deixa de ser erràtic. Malgrat que també ho hem de dir, en descàrrec dels dirigents polítics, gestionar tota aquesta situació que estem vivint és certament molt difícil. Avui, després de l'informatiu, entrevistarem l'exdiputat i advocat Toni Picó, que ens analitzarà tot el que han estat les últimes hores de desencontres i de mala imatge en el govern de Catalunya. I després la taula d'anàlisi estarà dedicada a la reforma educativa del govern espanyol, l'anomenada LOMLOE, Llei de Millora de la Llei Orgànica d'Educació, o Llei CELA, que s'ha aprovat avui al Congrés, ara haurà de passar pel Senat. Entre altres coses que han passat avui, la Cambra Baixa ha tombat una esmena que protegia l'escola concertada, un dels sectors més preocupats, juntament amb moltes associacions de famílies, per aquesta 8a reforma en l'actual democràcia a Espanya. Tot això i una miqueta més, amb la contra del Rafa, us acompanyarà fins que quedin uns 5 minuts per a 6:45. Comencem.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. El delicte de sedició es va posar per castigar les revoltes populars, és a dir, per evitar que el poble en massa es rebel·lés contra el poder establert. Precisament per això, en les democràcies més avançades, aquest delicte ja no existeix. Sorprenentment, Espanya sí que encara existeix, i és a causa d'aquest delicte pel qual molts polítics catalans, electes i amb càrrec, estan a la presó o exiliats. Però més sorprenent és encara que partits polítics anomenats progressistes aboguin ara no per eliminar el delicte de sedició del Codi Penal espanyol, sinó només per reformar-lo. I jo em pregunto, i per quin motiu es vol mantenir el delicte de sedició? Potser per fer por a Catalunya i al País Basc? I d'això se'n diu ser progressista? Sincerament, no ho entenc. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Després d'aquest pensament del dia que avui ens ha ofert el doctor en Ciències de l'Educació i president de l'associació Mirada Solidària, Miquel Albert Soler, anem a les notícies, anem a l'informatiu. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
El pla de desescalada presentat aquest migdia pel govern català després de l'aprovació del Procicat es començarà a aplicar aquest dilluns vinent i es revisarà cada 15 dies.
Així és, el pla té 4 trams progressius i podem fer una repassada a com quedaran les restriccions a partir de dilluns. Per exemple, el toc de queda es manté en els 4 graus d'obertura de les 10 de la nit a les 6 del matí. Només es podrà justificar arribar més tard a casa si s'ha assistit a un acte cultural que hagi acabat més tard del toc de queda i sempre que es porti l'entrada com a justificant, tal i com es va fer abans que tanquessin. Es manté també el confinament perimetral a tot Catalunya i en cada municipi el cap de setmana de les 6 del matí de divendres a les 6 del matí de dilluns. Les reunions i trobades socials poden ser d'un màxim de 6 persones d'una mateixa bombolla de convivència habitual.
Anem per parts. Pel que fa a bars i restaurants.
Poden obrir de 6 del matí a les 6 de la tarda i de les 6 de la tarda a 2:15 de 10 de la nit només per servir sopars. S'ha de respectar una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules diferents o grups de taules amb un màxim de 4 comensals per taula, excepte quan es tracti de grups bombolla, que podran ser més persones. Els interiors han de complir un 30% de l'aforament amb una bona ventilació natural o forçada, mentre que les terrasses no tenen limitació d'aforament. El lliurament a domicili es manté fins a les 11 de la nit i la recollida fins a les 10.
Pel que fa a comerços i centres comercials.
El petit comerç de menys de 800 metres quadrats i els mercats ambulants poden obrir amb un 30% de l'aforament. Els locals més grans de 800 metres quadrats poden disposar del 100% de la superfície aplicant també l'aforament del 30%. Es mantindran tancats els centres comercials, excepte les botigues de primera necessitat. Poden obrir els establiments que presten servei que impliquin contacte físic pròxim, com perruqueries i centres d'estètica amb cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.
Activitats culturals i recreatives.
Es mantenen oberts els museus, les biblioteques i sales d'exposició al 50% de l'aforament i els parcs infantils fins a les 8 del vespre. Poden obrir els cinemes, teatres, auditoris i les sales de concerts amb un aforament del 50% amb un màxim de 500 persones.
I pel que fa a l'educació?
A les universitats es faran les classes teòriques virtualment, excepte les pràctiques que hagin de ser presencials. Al batxillerat i cicles formatius es redueixen l'activitat presencial. Les escoles i instituts estaran oberts amb presencialitat plena.
I en esports, què ens destaques?
Sobre les instal·lacions i els equipaments esportius a l'aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i control d'accés. Les instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats poden obrir amb un aforament màxim del 30% amb cita prèvia.
I pel que fa als actes religiosos, al culte públic i les cerimònies civils...
Es poden celebrar amb un 30% de l'aforament.
Caldrà esperar la publicació al Diari Oficial de la Generalitat perquè hi ha dubtes sobre si es pot mantenir alguna restricció de xifres absolutes, que aquests últims dies ha estat de 100 persones. Es parlava de la possibilitat que pugés a 200 o que simplement no n'hi hagués i quedés només en el 30%. Moment ara de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Veurem si ja aquest fred anunciat el tenim a tocar. Ens porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comença a canviar el temps. Ja ha arribat el vent del nord, al nord de Catalunya. Està començant ja a haver-hi precipitacions de caràcter feble a la Vall d'Aran, nord del Pallars, del Principat d'Andorra, amb una gota de neu que fa una estona estava situada poc per damunt dels 2.000 metres, però que de cara a les properes hores baixarà fins als 1.500 metres. Entra aquesta tramuntana, que serà forta al llarg de les properes hores a la Costa Brava i també a les parts altes del Pirineu, i també el vent de mestral, que es reforçarà a les Terres de l'Ebre i també al camp de Tarragona. Per demà esperem una jornada amb nuvolositat variable. Aquest front que ens arriba és poc actiu, només alguns núvols demà a primeres hores del matí cap a la Vall d'Aran, com dèiem, al vessant nord del Pirineu, bàsicament, i a la resta alguns núvols, els poc importants, però sobretot vent i davallada de les temperatures. Aquests últims dies parlaven de màximes d'entre 15 i 20 graus. Les temperatures, tant demà divendres com també de cara al cap de setmana, entre els 10 i els 15 graus, amb sol i encara amb una mica de vent, sobretot divendres.
Gràcies, Jordi. Ja ha començat aquesta mateixa tarda una gran trobada virtual titulada L'economia de Francesc. Seguint la invitació del Papa, joves economistes, empresaris i estudiants d'arreu del món viuen 3 dies de reunió, avui, demà i demà passat, de manera telemàtica, amb l'objectiu de construir altres formes d'entendre l'economia i el progrés i combatre la cultura del descartar. Es vol fomentar la posada en marxa d'un canvi global capaç de generar una economia més inclusiva, sostenible i equitativa. Per al tercer i últim dia de l'esdeveniment, aquest dissabte, està confirmada la participació virtual del Pontífex, que dirigirà un videomissatge als joves protagonistes connectats al web amb la Basílica de Sant Francesc d'Assís. Aquest mateix dia, a les 11 de la nit, el Crist Redemptor de Rio de Janeiro, quan siguin les 6 de la tarda al Brasil, il·luminarà de verd, marró i groc els colors simbòlics de la gran trobada.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Església Viva. El programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
3 minuts i serà 6:45. Dèiem en començar el programa que potser avui estem una mica menys tristos per l'espectacle, si em permeteu dir-ho així, que va protagonitzar el govern català ahir en una nova crisi que va esclatar. I és que les diferències que s'arrossegaven fa dies entre els dos socis pel pla de desescalada de les mesures anti-Covid van protagonitzar o van ser motiu d'acusacions creuades i enfrontaments públics, fins i tot. El motiu són unes filtracions que hi ha hagut aquests dies sobre el pla. Els representants d'Esquerra van abandonar fins i tot una reunió de seguiment que es feia ahir a primera hora del matí sobre la pandèmia. Els republicans van atribuir a Junts per Catalunya aquestes filtracions i van voler fer palès el seu malestar aixecant-se de la taula. Junts per Cat, però, va negar que sigui el partit responsable d'aquestes filtracions i va assegurar que no s'havia de donar importància a la polèmica, alhora que va atribuir l'actitud d'Esquerra als nervis preelectorals. Fins i tot van acusar algun conseller de la formació que presideix Oriol Junqueras i de la qual ara és el màxim responsable el vicepresident Pere Aragonès. Al Parlament, durant la sessió de control, el vicepresident va titllar d'absolutament lamentable que s'hagués filtrat l'esborrany del treball, del pla de desescalada, un treball que s'ha fet públic ja oficialment avui. En qualsevol cas, el missatge de tots els consellers del govern, tant uns com altres, ha estat que no s'atura res, sinó que continuaran amb l'agenda de reunions previstes amb els diferents sectors de cara a completar aquestes fases de la nova desescalada. Analitzem breument aquest tema amb Toni Picó, advocat vinculat a la patronal COE i exdiputat al Congrés. Senyor Picó, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Bé, com estem?
Molt bé, molt bé.
Me n'alegro.
Escoltant-vos des de les 6.
Gràcies, gràcies. Ens escoltem tots també i ara l'escoltem a vostè. Quina valoració faria del que ha passat en les últimes hores amb aquestes disputes internes i enfrontaments públics dins del govern, amb acusacions i greus discrepàncies internes també sobre aquestes mesures per frenar el Covid?
Home, comencem per la part positiva, no? Sempre hem de veure el got mig ple, no? En certa forma. A veure, les declaracions d'avui del vicepresident del govern i president en funcions Aragonès, no? Ha dit doncs, que s'ha fet autocrítica i de forma molt succinta ha dit i s'ho ha presa, no? Per tant, sempre és bo. És es faci autocrítica en aquest sentit, no?, per part de les forces polítiques. És un exemple més de la descoordinació, no?, entre les forces que governen la Generalitat de Catalunya, i jo crec que és per motius purament electorals, no? Estic convençut que la legislatura està finiquitada des de fa mesos, quasi diria que el projecte s'ha esgotat fa un any, no? Calen eleccions per preguntar als ciutadans de Catalunya quin govern volem entre tots plegats, no? A més, la veritat és que no és el millor moment per tenir, en aquest sentit, doncs, les dues forces de polítiques que governen la Generalitat, que no s'entenen, no? Des del mes de març, no?, que estem patint una pandèmia i les conseqüències, sobretot econòmiques i socials profundes que se'n deriven, no és el millor tenir un govern provisional, no?, i que mostra una manca important de direcció i una confrontació permanent entre els seus membres, els membres d'Esquerra Republicana, en aquest cas, i Junts per Catalunya. No? Doncs, és una confrontació que, des de la meva perspectiva, no crec que sigui gaire positiva electoralment, no?, per les dues formacions de govern.
Doncs bé, no és positiva per a ningú i encara menys en aquesta situació de pandèmia. Precisament per això li vull preguntar, senyor Picó, com es pot explicar, si és que hi ha hagut un descontrol, que se li hagi anat de les mans la situació al qui té les funcions actuals de president, encara que no és pròpiament el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els dos partits de la coalició. Té alguna explicació això a banda del context preelectoral?
No. Jo crec que ho has dit molt bé al final de la teva frase. Són els motius. Jo diria que preelectorals, electorals,
sí,
purs i durs.
De, no?, campanya permanent de tot l'any, no?
Exacte. No? Recordem que les eleccions ja s'havien d'haver celebrat, segons va anunciar, no?, el president Torra fa un any, i en aquest sentit doncs, no s'han produït. Hem continuat en aquesta dinàmica i deriva de, jo diria, de desgovern, no?, sense tenir una direcció política clara, i jo crec que les conseqüències, i més ara en aquesta pandèmia, en aquesta crisi econòmica i social que estem patint, doncs els estem patint els ciutadans, no?, que no ho mereixem en aquest sentit. No? Veiem, per exemple, doncs, de la setmana passada, les ajudes pels autònoms, no?
Sí.
O avui també hem conegut aquestes ajudes pel sector cultural que finalment tampoc s'han convocat, no?, per problemes. Per tant, jo crec que són motius electorals per no convocar eleccions quan el projecte polític s'esgota, i que els ciutadans, doncs, en el seu cas, doncs, haurem de fer una reflexió i prendre nota el dia de les eleccions, no?, en termes de gestió.
Sí, aquestes eleccions que seran el 14 de febrer, perquè hi ha hagut un mecanisme de convocatòria, diguéssim, una mica més lent en no substituir-se, com tots saben, el president de la Generalitat després de la inhabilitació de Quim Torra. Però bé, deixant d'això de banda, una darrera o penúltima qüestió, senyor Toni Picó, advocat i exdiputat. Tots tenim l'esperança que es pugui reconduir la situació pel bé de tots. Potser el fet que el govern hagi anunciat avui unes mesures que, com a mínim, semblen més clares i amb uns terminis marcats en funció de l'evolució de la pandèmia, això pot ajudar a refer els ponts malmesos. Ja no diem per interessos polítics dels socis de govern, sinó pel bé dels ciutadans, no?, i de tota la societat.
És que el que tinc l'impressió que en aquest sentit, sigui el moment en què sigui, que estem en situació preelectoral des de fa molts mesos, en qualsevol cas, les forces polítiques que estan governant la Generalitat de Catalunya, el que haurien de tenir per sobre de tot és l'interès del bé comú, no? I en una situació, a més, molt crítica per la pandèmia, per les conseqüències econòmiques i socials que estem patint, sense cap mena de dubte. Jo el que crec que s'hauria de demanar en aquest sentit és responsabilitat als nostres governants.
Una responsabilitat que potser no sempre la percebem els ciutadans com un gest o com una manera de governar a l'alçada de les circumstàncies, potser perquè tenim crisi de lideratges des de fa anys, no? Això es diu molt, però em sembla que donaria per reflexionar molt, oi, senyor Picó?
Molt segurament, però estic sentint ja fa molts anys, 10 anys com a mínim, que tinc una crisi de lideratge.
Sí, oi? És massa llarga, aquesta crisi.
Exacte. Potser és excessivament llarga, no? Pot ser. Sí. Jo crec que s'hauria de reflexionar de forma molt més profunda aquesta possible crisi de lideratge.
Hem analitzat el context polític i aquests últims enfrontaments amb Toni Picó, advocat i exdiputat al Congrés. Precisament vostè, que va ser diputat al Congrés a la primera legislatura amb Mariano Rajoy de president del govern espanyol, va viure allà el que va ser una reforma d'una llei educativa, i avui s'ha viscut un altre moment important perquè el Congrés ha aprovat la llei CELA, una norma que ha despertat moltes crítiques en molts sectors. L'escola concertada, per exemple, avui s'ha tombat una esmena que havia aconseguit que votessin a favor d'aquesta esmena des de Vox fins a Junts per Catalunya, passant pel PNB i Ciutadans, i en canvi no ha prosperat per poc. Què passa amb aquesta llei? La vuitena d'aquesta selva legislativa en l'actual democràcia, oi?
Exacte, exacte. En aquell moment, jo recordo que com a diputat vaig votar en contra de la llei verd, no?, que es coneix, però tinc l'impressió que és un error considerar que les lleis educatives només siguin de part, no?
Clar, del govern lleis... i no de consens, per entendre'ns.
Exacte. El que necessita, sobretot, l'educació, doncs, és un consens i una estabilitat i temps. Si cada X anys estan canviant les lleis d'educació, poc serveixen, i sobretot són de part i no és bo. Només una precisió, Ignasi, que crec que és interessant. L'esmena transaccional a la que tu et refereixes, presentada per Junts per Catalunya i el PNV, ha tingut 170 vots a favor i 178 en contra.
Sí, sí, de ben poc, no ha prosperat, exacte.
Si, com he dit en alguns mitjans, Esquerra Republicana s'hagués abstingut, hauria sortit endavant aquesta esmena. I una altra segona xifra. Com és una llei orgànica, aquesta llei orgànica necessita la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, 176 vots. N'ha tingut 177.
Sí. I ha de passar pel Senat, que el Senat podria tombar-la, també.
Aquesta és la primera aprovació. Ara ha passat tot el tràmit al Senat, que és el mateix que en el Congrés, i en el cas que el Senat aprovi alguna modificació, aquestes modificacions s'han de ratificar o no, en el seu cas, per part del Congrés. Per tant, encara queda tramitació.
Efectivament, encara és un projecte de llei, queda clar, però en tot cas, avui en parlarem ara precisament a la taula d'anàlisi sobre aquesta llei, i representants de la comunitat educativa ens hi diran la seva. Moltes gràcies, senyor Toni Picó, advocat i exdiputat. Una abraçada i fins una altra ocasió.
Una abraçada, Ignasi.
Passen 7 minuts d'un quart de 7.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Abans de la taula d'anàlisi, Rafa, què ens dius avui?
Ràpidament, et parlo de l'ingenio, l'enginy, no?, en català.
Sí, l'enginy, el seny.
Però no és la cosa que ens passa per la mena tu i a mi, Ignasi, sinó que parlo del satèl·lit espanyol que ha costat 200 milions d'euros, el satèl·lit Ingenio, i que s'ha perdut a l'espai. Als 8 minuts de posar-se en òrbita l'han perdut de vista i se n'ha anat. En aquests moments s'estan analitzant les dades per determinar la causa de la desviació d'aquest coet. Però a mi la circumstància em sembla la metàfora perfecta de l'esperit d'aquest país. Sembla que tenim una mica d'ingenio, però en 8 minuts no sabem on parar directament.
I tenim un ministre astronauta, també.
És cert.
Sí.
Però Duque,
bé,
Duque.
No és Duque, Pedro Duque.
Duque.
Sí. No és garantia, per això, com s'ha vist.
S'ha perdut l'ingenio, Ignasi, s'ha perdut.
Gràcies, Rafa. De seguida la taula sobre la llei educativa.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Vols fer una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Ara, Si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Quatre minuts i mig i seran dos quarts de set. La llei CELAH, de reforma educativa del govern espanyol, ha completat avui el primer termini, el que culmina amb l'aprovació al Congrés de la seva tramitació. És el primer pas perquè els grups parlamentaris puguin ja donar forma al projecte amb la votació que hi ha hagut avui i que ha tirat endavant el projecte del govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem. Els sis principals canvis que introduirà la nova norma, si tira finalment després de la tramitació parlamentària, amb el pas també pel Senat, són aquests, que resumim a grans trets. El castellà deixa de ser llengua vehicular a tot l'Estat, amb la idea de facilitar els programes d'immersió lingüística en aquelles comunitats autònomes amb llengua pròpia o cooficial. Aquest punt polèmic, especialment amb l'oposició de PP i Ciutadans, s'intenta fer compatible amb sentències del Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que fixen un 25% d'hores de classe en castellà aquells alumnes que ho reclamin. Un segon canvi és que es busca una millora de la distribució de l'alumnat vulnerable entre l'escola pública i la concertada per evitar que aquells centres en què més de la meitat dels estudiants tenen pocs recursos econòmics millorin la seva diversitat en aquest punt. Es preveuen mesures de supervisió del procés d'admissió des de les comunitats autònomes. Un tercer punt és que no queda universalitzada finalment l'educació gratuïta per a l'etapa de 0 a 3 anys, tot i que era una promesa del president Pedro Sánchez, per cert. La nova llei només contemplarà el compromís de les autonomies d'incrementar progressivament l'oferta de plaça. En quart lloc, una de les esmenes introduïdes en el projecte de llei educativa, la nova LOMLOE, prohibeix cedir sòl públic per crear col·legis privats i anima les administracions a construir noves escoles públiques, un altre punt polèmic. Es frena també la fundació de nous col·legis concertats, cosa que ha provocat rebuig entre molts sectors i famílies, i també la presentació de l'esmena a la qual ens hem referit abans i que finalment ha estat tombada per només 8 vots avui a la cambra baixa. Es vol que s'acabi amb aquest, el que es considera un atemptat a la llibertat educativa de pares i mares alhora que s'aborda el problema d'infrafinançament en aquests centres, això sí, a la llei. Es preveu també que les escoles concertades, a més, no cobrin quotes, tot i que aquests centres argumenten que són voluntàries precisament per pal·liar el seu dèficit de finançament. També s'estableix que les activitats complementàries de pagament s'incloguin en l'horari lectiu. I encara dos punts més. El cinquè és que les escoles diferenciades, que són només de nois o només de noies, quedaran sense concert educatiu amb l'argument de fomentar la igualtat efectiva entre homes i dones. Aquesta esmena, però, podria quedar-se sense recorregut després d'una sentència del Constitucional que havia tombat iniciatives en aquesta línia, per exemple, a Andalusia. I, finalment, el sisè punt és que la nova llei educativa espanyola vol, a més, consolidar un augment de l'autonomia de cada centre. A partir del model portuguès, emergent, en les dades de l'informe PISA, es vol que un 25% del programa d'ensenyament de cada escola segueixi una estratègia pròpia. La incògnita és si es podrà reforçar l'autoritat dels directors de les escoles i si la vida pròpia podrà mantenir una cohesió del sistema sempre necessària en qüestions bàsiques, des de la necessària diversitat i llibertat, especialment per a les famílies. Ens acompanyen avui per analitzar aquest tema. Hem repassat alguns punts, però no és tota la llei, això. Ens acompanyen, dèiem, Josep Manel Prats, president de la Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, la FAPEL. Bona tarda, benvingut.
Què tal? Bona tarda, Ignasi.
Gràcies també per l'esforç de venir aquí a l'estudi de Ràdio Estel en directe, dintre de les precaucions que tots seguim en els desplaçaments, no?
Un plaer estar aquí.
Gràcies. I també saludem, en aquest cas a distància, però també amb el mateix efecte, com sempre fem, Josep Otón, que és el president de l'Associació de Catedràtics, també professor i doctor en Història. Doctor Josep Otón, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, sobre el que hem comentat i sobretot en relació amb el que és la 8a reforma educativa en l'actual democràcia. Una cosa que tots coincidim que no és desitjable, perquè a l'educació ha d'haver-hi consens, oi? Si vol començar el senyor Otón, per exemple, endavant.
Sí, sí, sí. Jo, clar, jo diria el desgavell que tenim, perquè el preàmbul d'aquesta nova llei, la LOMLOE, critica la llei Wert, la LOMCE, perquè no es va fer en consens. Però és que aquesta llei tampoc s'ha fet en consens.
Clar, ho critica i fa el mateix, per entendre'ns.
Fa el mateix, clar. I clar, és que jo penso que ens hem de posar d'acord tots, absolutament tots, els partits polítics, però tots els sectors socials, i fer una llei definitiva, que no podem estar tenint, doncs, això, 8 lleis, o sigui, canvia el govern, canvia la llei, això imagineu-vos que ho fessin amb les autopistes, o amb els ponts, o els aeroports, no? I que a cada govern decideixi una carretera per un altre lloc. És un escàndol. I jo el que penso és que l'educació s'ha polititzat tant, o sigui, que clar, que aleshores és com una bandera de determinat, pues això, de sector, de determinats grups polítics o partits polítics que no poden manifestar la seva ideologia d'altres maneres i ho apliquen a l'educació. I l'educació és una cosa molt important, té la seva part, bueno, però pues, està basada en això, en la ciència, en les humanitats, i ha d'haver un consens mínim de tots, absolutament de tots.
Un consens que no vol dir que cadascú tingui la seva llei desitjada, sinó que entre tots ens posem d'acord.
Sí, senyor, no, senyor Prats. Totalment d'acord amb el senyor Otón, perquè jo penso que el tema de l'educació, si busquem els principis fonamentals de l'educació, a la Constitució i a totes les declaracions de principis i de drets humans, parla sobre la llibertat dels pares a triar l'educació que volen pels seus fills, segons els seus principis morals, religiosos i pedagògics, diu, fins i tot la Carta de la Unió Europea.
Per tant, també ho diu la Constitució, per cert, sí, l'article 27.
Efectivament, no podria dir-ho d'una altra manera, és a dir, perquè estem sota l'imperi de tots aquests tractats i constitucions que s'han anat assolint al llarg del temps, no? Per tant, el problema és, com diu el senyor Otón, que està, no és que estigui polititzada, és que cada govern vol fer el seu viatge ideològic a dintre del sistema educatiu, perquè és la forma de que en un futur tingui doncs, els seus acòlits, els seus vots, etc. Per tant, jo penso que efectivament hem de reclamar, i sempre ho hem fet, una llei que duri tal com d'alguna manera vam fer amb la LEC a Catalunya, que té un 80% de representació, diguéssim, de la ciutadania entre els vots que els van aprovar. Per tant, jo penso que això s'ha de produir, no aquest 51% que té ara mateix aquesta LOMLOE, que no va enlloc.
Sí, per cert, ja. Sí, digui, senyor Otón, breument.
No, que es podria fer una llei comuna de tots, i després que cada govern, quan governi, faci algun decret que modifiqui alguna coseta. Però, clar, no pot ser que cada vegada que arriba un govern nou hagi d'engegar tota la maquinària de legislació per fer una llei nova.
Sí, sí,
no,
sí, sí.
No té sentit. No té, és que no té sentit.
No, certament que no. Bé, repassant alguns dels punts, sobretot els que han estat més polèmics o considerats per molts sectors, fins i tot atemptats a la llibertat de les famílies, l'escola concertada. Avui no tenim ningú pròpiament institucionalment de la Fundació Escola Cristiana, per exemple, que és la institució més important a Catalunya que representa les escoles concertades. No és l'única, però és la més important. Però sí que tenim un representant de pares i mares que coneix molt l'escola concertada i particularment l'escola concertada diferenciada, que és la que més pot quedar castigada. Sí, sí. Què passarà amb aquests centres que tenim a Catalunya?
Nosaltres, dels 300 centres que tenim, AMPAs que tenim d'escola concertada, 11 són diferenciades i, evidentment, estan molt amoïnades. És evident que això és inconstitucional, vull dir, hi ha una sentència claríssima del Constitucional que diu que té el mateix dret a compartir amb igualtat el finançament públic.
I dret al concert, també, perquè aquí es discuteix si l'administració pot inhibir-se de posar diners si no està d'acord.
La sentència del Tribunal és claríssima en aquest sentit. Per tant, tot el que digui el contrari doncs és no haver-se llegit la sentència o intentar desinformar informar o directament mentir. Per tant, jo penso que en aquest sentit, sabent, i ens consta positivament que el Partit Socialista sap que això és inconstitucional, però bé, és una bandera que portaven a la butxaca des de feia molt de temps i l'han d'anar exhibint perquè els de Podem els estan apretant. Vull dir, la falta de personalitat del Partit Socialista és evident.
Hi ha altres motius per patir l'escola concertada? N'hi ha també, per exemple, el fet que es vulgui fomentar la creació de més escoles públiques?
No és només això. No és, o sigui, les escoles públiques ha de ser el millor sistema, hem de tenir el millor sistema educatiu en igualtat.
Han d'existir les escoles públiques.
El Servei d'Educació de Catalunya està format per tots aquells centres que estan subvencionats o estan diguéssim, sufragats en fons públics. Per tant, tant les de titularitat pública com els de concertada han de ser el millor per qui les vulgui, el millor per qui les desitgi tenir, el millor que les pugui escollir. És un sistema de complementarietat i a Catalunya ho tenim claríssim. El problema és que la LOMLOE trenca aquest concepte d'una forma radical. Sí que és veritat que aquí ho hem viscut d'una forma més consensuada des del 2009 amb la LEC, però és veritat que la pública com la concertada tenen dret a existir i tenen dret a ser el millor que poden ser. I, per tant, la LOMLOE pretén, en el fons, és a través de la programació de l'educació, que hem parlat algunes vegades aquí, Ignasi, en aquest tema, a través de la programació, ofertar allò que el que governa li interessa, que és, en el fons, el que està passant amb els decrets que estan parats, els decrets de la Generalitat, que volien fer això, i vam presentar 150.000 signatures en contra de pares de Catalunya que no volien aquest tipus de programació perquè limita la llibertat de triar dels pares i mares.
Sí. Senyor Josep Oton, vostè que ha treballat a l'escola pública, encara que ara temporalment està dedicat a l'Associació de Catedràtics, però com ho veu, això?
Sí, jo veig... Hi ha un problema de fons molt gran. I és una contradicció interna. Vostè mateix ha dit que la LOMLOE i la tendència general és que cada escola, l'autonomia de l'escola, singularitzi, etcètera, no?
Aquest és un repte que també tenim entre tots, no?
Però es diu això i alhora es diu el contrari.
Que es vol controlar més tot, diguéssim.
Clar, i que l'Estat ha de dir com han de ser les escoles. Uh-huh. I que tu només et pots... has d'anar a l'escola que tens al costat de casa. I que no pots anar... No pots triar. És a dir, el que no podem fer és singularitzar tant les escoles i després dir que no pots triar.
Efectivament.
Sí, clar, sí. Això és una contradicció interna.
Bé, és la llibertat que diuen, que la llibertat tota, però la que jo et digui.
Exacte. Llavors, clar, jo ho veig respecte a les seves escoles, les conservades, però jo també ho veig a les públiques, o sigui que fa el mateix. O sigui, sí, tu singularitza't, però...
Però és veritat que aquesta pandèmia ens ha posat al davant una cosa molt interessant. Jo crec que és la primera vegada o de les poques vegades que el govern ha demanat als centres educatius, tots, públics i concertats, ha apel·lat a la seva autonomia de centre per buscar-se la vida amb el tema de la pandèmia. Vull dir que en aquest sentit sí que els ha interessat que les escoles fossin molt autònomes i que s'ho aclarissin elles i que s'ho fessin elles. El professorat s'ha vist molt indefens davant d'això, especialment el de la pública, que diu, escolti, a mi m'està dient constantment què he de fer en cada minut del dia i ara resulta que quan es tracta d'una cosa tan important com la salut dels nostres alumnes i compaginar això amb l'educació i amb el tal, busquis la vida. Dius, home, doncs, perdoni, però el que deia, la llibertat, la que jo te diga, no?
Uh-huh. Sí, avui... sí.
Digui, senyor Josep.
No, que com és un tema que jo he vist molt. Després una altra cosa, es diu el model de Portugal, tant de bo que féssim el model de Portugal. Uh-huh. Però em sembla que no
ho veu viable, vaja, el de l'autonomia de cada centre.
No tant com l'autonomia del centre, sinó com s'ha fet allà.
Sí, vale? Sí.
S'ha fet d'una altra manera. I després una altra cosa, i és que, clar, comentant-ho de la pandèmia, és que quin moment més inoportú per fer una llei educativa. Uh-huh. Estem, que no ens arriben els ordinadors, que la pandèmia, que no sé què, que si el nivell de contagis, no sé què, que si tanquem, que si no tanquem, que si telemàtic o no telemàtic, i ara ens hem de posar a discutir una nova llei educativa.
Mm-hmm. Bé, com totes... Sí, l'entenem perfectament pel que fa al context i a l'oportunitat política i social per fer una llei com aquesta. Certament, totes les lleis educatives, hem repassat alguns punts, sempre hi ha aspectes positius, no? Això també s'ha de dir, vull dir que no tenim aquí tot un pensament, allò, un ànim en contra.
No, el que passa que quan un analitza la llei busca normalment allò que li crida l'atenció, no tant el que... Una altra cosa que, per exemple, crida l'atenció, no n'hem parlat i no se'n parla gaire, però, per exemple, la formació professional. El professional hauria d'esdevenir un dels elements més importants en aquesta etapa i hauria de ser una llei que recolzés, que apoyés, canvies i que, a més, fes molt més visible i canvies la mentalitat en relació a la formació professional. I no ho fa. En canvi, la deixa com la germana petita, com sempre. I això jo crec que és un altre dels fallos de la llei.
Sí, avui amb el... Jo... Sí, digui.
Perdó,
ens queda un minut, només.
M'animo molt a aquesta... No, que aquesta llei porta molt temps en un calaix, també ho haig, s'ha de dir.
Sí.
Aquesta llei porta molt de temps en un calaix i ara l'han tret al calaix. I s'ha fet sense la intervenció d'experts. És a dir, normalment, quan al Parlament, al Congrés de Diputats, es discuteix una llei, primer la comissió parlamentària convida experts perquè donin la seva opinió. En aquest cas, no s'ha fet.
És com una mena de procediment d'urgència o d'ansietat política.
Per això dic que hi ha una pressa que no acabo d'entendre.
Avui amb el catedràtic i president de l'Associació de Catedràtics Josep Oton i amb el president de la Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, la FAPEL, Josep Manel Prats, hem analitzat el que pot ser aquesta llei. Veurem què passa i, en tot cas, desitgem el millor, sobretot per a la llibertat de les famílies, que